Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 14 minuts, gairebé un quart de 11 d'aquest matí, encara una mica esturats amb això, que, amb això de l'incineradora. De moment no podem dir res més. Hem intentat posar-nos en contacte amb el director del Parc del Garraf, també, per si sabia alguna cosa. No ha estat possible. De l'Ajuntament, en principi, fins demà no ens dirien res, perquè avui s'han de mirar més coses. Aquí estem com sobtat, sobretot, doncs, per això que ens comentava en Vicenç, també, que si és o no possible, doncs, la col·locació d'una activitat industrial en el si de la xarxa Natura 2000, però diguem que els que saben de lleis ho sabran resoldre més. Amb la Glòria no en parlarem, d'això, no és el tema. Glòria Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
És la tècnica d'infraestructures, ho dic bé?
Sí, d'obres i manteniment.
Sí. Això és una, això també, això és una infraestructura, però part d'una infraestructura és un marrón. Per tant, supera amb escreix les competències de la Glòria, per tant, no hi entrarem. Bé, abans d'entrar també, bé, ho vèiem la setmana passada, dues notícies, no relacionades amb infraestructures, però sí amb el parc del Garraf. Per una banda, han anellat els polls d'àliga perdiguera per saber cap on aniran i millorar les condicions de l'espècie. El grup de suport de muntanya dels agents rurals va accedir al niu de la parella d'àligues perdigueres del parc del Garraf el passat 14 de maig per fer l'anellament dels dos polls. L'anellament, això és una paraula difícil, permet millorar el coneixement sobre els moviments de dispersió, conèixer les causes de mortalitat d'aquests individus i, en conseqüència, fer accions per la conservació de l'espècie. Amb el codi de l'anella, que és visible des de lluny, també es podrà confirmar el grau de retorn o reclutament d'aquests individus en els territoris on s'han criat, un cop hagin assolit la seva maduresa sexual. S'estima que a partir dels 2 anys. En el moment de l'anellament s'aprofita per prendre dades vitals dels polls, com ara el pes, si tenen paràsits, si se'ls pren una mostra de sang. L'estat de salut permet veure si pateixen problemes de contaminació, de mala alimentació, d'hàbitat, i veure si tenen relació amb algun factor que hi pugui incidir. Aquest anellament forma part de les línies de recerca de l'equip de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona. Aquesta és una, i una altra encara d'àliga perdiguera, també. I és que s'ha alliberat un exemplar accidentat d'àliga cuabarrada del parc del Garraf, recuperat a Torreferrusa. A més, és un vell conegut, perquè qui va estar seguint el gran hermano de l'àliga de l'any passat, doncs és aquell pollet que es va fer gran però que es va fer mal, perquè es veu que es va caure, se'l van trobar. Bé, la qüestió és que ha estat recuperant-se al centre de recuperació d'animals salvatges de Torreferrusa i finalment ha estat alliberat. Ha estat alliberat a la Reserva Natural del Mas de Melons, a les Garrigues, propietat del Departament de Medi Ambient i Habitatge, és a dir, ben lluny del Garraf, però és possible que torni també, no?
Podria ser, sí.
L'any 2008, diu la informació, l'únic poll d'àliga cuabarrada del parc del Garraf i que se seguia a internet per la webcam va morir fortuitament ennuegat als 15 dies d'edat. Recorden la informació, l'any passat en parlàvem amb la gent del parc. Doncs bé, l'oportunitat de conèixer un altre niu del Penedès, on un dels dos polls existents corria el risc de morir per manca d'aliment, va permetre retirar-lo l'endemà mateix i posar-lo al niu del Garraf, substituint-lo pel mort. L'adopció fou un èxit i les àligues van poder tirar endavant un poll i aquest va sobreviure al seu niu d'origen, quan el seu niu d'origen tenia poques possibilitats de fer-ho. Quan el 18 de maig estava emplomat però li faltava una setmana per volar, el seu caràcter nerviós i esvolotat el va fer caure accidentalment del niu. Això sembla gairebé còmic, però no ho és. però va saber volar i va sobreviure. Atenció, el 3 d'agost, quan encara es trobava a cura dels seus pares adoptius que l'ensenyaven a caçar, una visita ocasional que va fer al niu va permetre veure, gràcies a la webcam, que tenia una cama lesionada i que cridava amb gran desesperació. I no, si no se li curava, moriria incapaç de caçar per si sol quan el mes d'agost els seus pares deixessin d'alimentar-lo i el fessin fora del territori, com és normal en aquesta espècie. En els humans no ho és tant. Després d'haver-se independitzat, va retornar afamat al territori patern 10 dies després, a l'espera que els seus pares l'alimentessin, pel que ràpidament es va muntar un dispositiu per la seva captura. L'àliga va ser capturada el 6 de setembre i portada al centre de recuperació de Torrefarrossa del Departament de Medi Ambient, on es va detectar que tenia el fèmur trencat des de feia aproximadament un mes, probablement durant un intent de cacera massa impetuós just abans de detectar-se la lesió. El 9 de setembre va ser intervinguda quirúrgicament donant-li una fixació... dotant-la d'una fixació interna metàl·lica, i durant la recuperació va contraure una infecció bacteriana, pobre poll, de la qual es va recuperar el mes d'octubre i poc després, quan el fèmur ja estava soldat, es va trencar accidentalment la pota bona dins la gàbia. Això és una vida complicada. Intervinguda novament, el mes de novembre ja es trobava sana i amb ganes de viure, però calia que recuperés la força i l'habilitat necessàries per caçar. Després d'estar uns mesos a una gran gàbia musculant-se i caçant peces vives, aquest maig de 2009, la jove àliga es troba a punt de ser alliberada just quan fa ben poc que va complir el seu primer any de vida i després d'haver superat 5 situacions de risc i d'haver demostrat que té unes ganes admirables de viure. Jo crec que li podem donar un premi a la supervivència, li podríem haver posat un nom i tot. Pobre poll, bé, pobra àliga ja, amb un any de vida. Quina vida accidentada, a vegades l'àliga... Bé, no hem de parlar de l'àliga, però és que ens ha cridat molt l'atenció aquesta informació. Glòria, comença la campanya d'incendis, no?
Comença, ja ha començat i, bueno, de moment portem des del 6 d'abril, que va començar el dispositiu de guaites, que tenim 5 guaites en el territori, i bueno, ara el 18 de maig van començar els vigilants. Els vigilants porten un petit equip d'extinció i volten pel territori doncs, intentant apagar si hi ha algun possible conat d'incendi i vigilància, sobretot vigilància i que es vegi que hi ha gent al territori i això a vegades doncs, persuadeix el qui vulgui potser...
Es manté el dispositiu, per tant, de l'any passat?
Es manté el dispositiu de l'any passat, tot igual.
La Torre de Guaita Nova, que el senyor del Castellot estarà ben tranquil i ben content. Escolta, allò és una mena de palau.
Sí, va costar, però al final ja tenen. Ja ho tenen tot equipat. I, bueno, només això, destacar que fins al 15 de setembre estem sobre el territori, doncs, i que el 15 de juny ve l'helicòpter allà a la pleta com a final de tot el desplegament que es fa de prevenció.
Fa de mal preveure, però es preveu un any complicat?
A veure, jo fa cosa d'un mes o així que parlava amb els bombers, em comentaven que molt, molt complicat tampoc no ho veien. Que potser, a veure, t'explico, perquè l'haver plogut tant, potser encara hi ha bastanta humitat en el terreny, en el sol, a les plantes, i que ens havíem recuperat d'una sequera d'uns anys enrere que era molt, molt dura, no? O molt, molt estricta.
I això és curiós perquè, clar, la sequera no ens va portar a grans incendis.
Ja, exacte, però bueno, sempre tenies més risc, si està molt més sec i hi ha molta...
No, si va estar molt pendent.
Si estava molt pendent, no? I sembla que ara, de moment, el mapa ells que pinten de Catalunya del tema d'humitats estava bastant bé, estava bastant blau, cosa que abans estava bastant vermell, i sembla que, a veure, coses sortiran, perquè a la que faci una mica de calor, tot aquest herbaci que ha crescut degut a les pluges, doncs s'assecarà i serà un combustible prim i fàcil de cremar, no? Però bueno, no es preveuen grans incendis, esperem que no hi hagi res, i el més complicat podria ser potser de cara anys vinents.
D'acord. Llavors, sí. Quan això encara s'hagi desenvolupat més...
Exacte, s'hagi desenvolupat més i estigui més sec tot, doncs podria ser. Llavors també...
Això obligarà actuacions de prevenció durant els hiverns.
Sí. També cal... també volia destacar que degut a les ventades que va haver-hi del mes de gener, doncs hem fet diferents actuacions en el parc per retirar... Tot ha sigut de moment impossible, però sí molta dels arbres que van caure en aquelles ventades, no?
Sobretot a la banda de les pistes, que exacte, fins i tot doncs, sí, en algun lloc impedien,
sí,
el pas.
Sí, sí, sí. El primer que es va fer va ser retirar el que impedia l'accés a les pistes, les pistes principals, després es va anar a les secundàries, i per últim el que es va fer va ser ja intervenció dins el bosc, o sigui, els llocs on realment hi havia hagut molta afectació és allà on s'ha actuat. Hem actuat, per exemple, a tot el camí de la Trinitat, d'aquí Sitges i les basses de Sant Daniel que van caure. Realment va ser una pena perquè van caure uns arbres molt grans i molt macos, però bueno, van caure i tot això ja ho hem anat retirant. I bueno, llavors també la zona d'Olivella també hem fet bastantes actuacions, la zona dels Masets i el Maset de Dalt, el Maset de Baix.
L'últim dia que ens va venir la Glòria, clar, encara no tenia tot l'informe de tot el mal que havia arribat a fer la ventada. Finalment em va fer molt de mal?
Bueno, sí, a punts localitzats.
A punts localitzats.
Sí, va ser allò bastant localitzat. En aquestes zones precisament on hem actuat, Sitges, Olivella, la zona més així dels Masets i d'algun fondo de Quatre Camins, bueno, Quatre Camins i el fondo de Querol, i llavors a la zona de Begues, va ser Llacuna i tota la zona de la Clota, allà també va haver-hi bastanta desbandada. I llavors en queden coses, queden arbres sueltos que ja anirem fent, ara. De moment farem el peron d'estiu on no es pot treballar en temes forestals, i llavors al setembre doncs continuarem retirant per almenys aquests que estan més sueltos, que podrien ser els que anys enrere, si no ho traiem, doncs, anys vinents, doncs que ens provoquin potser algun incendi, no? Perquè amb que el combustible està tot al terra, doncs...
Correcte. Donem quatre consells a la gent que no es pot fer al bosc.
Doncs, a veure, no es pot encendre foc, no es poden fer barbacoes. Bé, a veure, no es poden fer barbacoes així amb trípode, que es diu, d'aquestes així més senzilles,
sí, llocs...
al mig de l'espai natural.
Ara aquí una pregunta, em sembla que l'hem feta més d'una vegada, sí, però a les barbacoes d'obra que tenen mataguspires, com per exemple les que hi ha a la Trinitat, i es pot fer o no es pot fer? Pregunto.
A veure, les de la Trinitat... s'hauria d'acabar de veure, perquè caldria, se'ls ha de suggerir, o s'hauria de suggerir fer una franja de protecció.
D'acord, perquè hi ha els arbres molt a prop allà.
Perquè estan molt a prop. El mataguspires sí que hi és, el que passa que també està a una alçada massa alta. Val? Llavors, caldria adequar-les una miqueta més perquè es poguessin utilitzar. En principi, nosaltres des del parc es creu que aquestes o se'ls adequa una miqueta
o
no s'haurien de fer servir.
D'acord. No. Les de Mas Maiol, per exemple?
Les de Mas Maiol...
Ai, Mas Maiol... Ai. Can Lluçà.
Can Lluçà passaria exactament una mica el mateix. O sigui, són barbacoes que estaven pensades per un fet concret, com és una plec o una trobada,
de que fet, llavors... la Trinitat, que és d'aquí un mes...
Sí,
ah, no,
no,
la Trinitat, perdona.
Aquest cap de setmana, no? La Trinitat?
La Trinitat és aquest cap de setmana. D'aquí un mes hi ha Camp d'Àsens.
A Camp d'Àsens.
Que es fa després la trobada a Can Lluçà.
La trobada a Can Lluçà. Doncs aquestes barbacoes es van ficar en el seu moment per això, no? Per la plec, i llavors hi ha doncs, bombers, els ADFs...
Clar, que la cosa no...
Vull dir que llavors està bastant protegida, però clar, utilitzar-les sense cap més sistema de protecció que el que hi ha ara es desaconsella totalment.
D'acord. No, és bo que quedi clar perquè no, la gent no digui no, però és que allà n'hi ha una sobra i es poden fer servir.
Sí, dona una mica de confusió que estem treballant una mica ara sobre això, perquè hem detectat que s'han utilitzat bastant i, bueno, volem arreglar una mica el tema de dir, bueno, doncs posem-nos d'acord com s'ha d'utilitzar, si és que s'ha d'utilitzar.
Correcte. Doncs això, dèiem, prohibit fer foc, fer barbacoes de trípode...
Sí, i, bueno, bàsicament això,
vigilar
i que no s'utilitzin tampoc segons quin tipus de maquinàries que puguin provocar alguna xispa... A veure, clar, tot això estem parlant a prop del bosc, no? O a menys de 500 metres del bosc, que és el que marca la llei, no?
D'acord.
A veure, en principi sí, fer qualsevol crema de restes, de brossa, a vegades a les urbanitzacions és molt típic, però les urbanitzacions estan tocant el bosc, no? La gent es pensa que ho pot fer-ho. Això no. De totes maneres, ja hi ha els vigilants que els hi van informant, de totes aquestes coses.
I a més, les urbanitzacions ja darrerament s'hi han anat fent franges de protecció, també.
Sí, sí, sí. També perquè també ho marca la llei, doncs, que ha de tenir els 25 metres de protecció, uh-huh. on la, o sigui, la combustió que hi ha, o sigui, el combustible que hi ha és molt, molt baix, o sigui, queden uns quants peus, uns quants arbres en aquesta franja, però molt poquet.
D'acord.
Si hi hagués qualsevol cosa, salvaries les cases i les persones.
Si... Quan dura la campanya? Fins a quan?
Fins al 15 de setembre.
15 de setembre. Sí. Aleshores, no és que es pugui fer tot, però en principi passa aquest perill que ha de passar cada any. Cada
sí,
any cada any ens trobem el mateix. Cada any tenim un any més d'experiència.
Sí, exacte.
I cada any fa un any més de l'últim gran incendi.
Sí, a veure... Esperem que passin uns quants mesos.
Toquem fusta cada any, no?
Toquem fusta cada any.
Però avui la Glòria ens volia parlar de la pleta, ens volia parlar de la, sí. de la instal·lació de la pleta, perquè més enllà del que és la pleta, que la pleta és el, doncs, ara mateix és l'oficina del parc, l'oficina del parc havia estat fa molts anys a Vallgrassa,
sí, sí, sí.
I ja, doncs, fa un bon grapat d'anys es va traslladar a la pleta, la pleta em sembla que és una edificació d'en Francesc Berenguer, d'un deixeble de Gaudí, que era una mena de corral,
sí.
que aleshores doncs, s'ha habilitat per fer una oficina del parc. Doncs, una primera pregunta, com es treballa bé en un antic corral, entre cometes?
Sí, a veure, sí que es treballa bé perquè uh-huh. les obres de remodelació doncs van ser... Jo veus fotos antigues i fotos d'ara i no té res... Sí que han conservat l'estructura, però
Correcte.
Clar, no té res a veure. Vull dir, tens unes bones parets gruixudes que ara a l'estiu s'està molt fresquet.
Està bé,
uh-huh. I sí,
i a l'hivern s'ha d'encendre la calefacció.
A l'hivern s'ha d'encendre la calefacció, això sí, perquè fa fresqueta, però, uh-huh. però bueno, no, s'està bé.
D'acord.
A més, tens al costat un entorn pues, molt agradable per treballar, no? Uh-huh. També remarcar que, a part de ser oficina, és punt d'informació, hi ha l'audiovisual que es pot... veure...
I les càmeres en directe,
bueno, exacte,
amb les àligues cuabarrades. A veure, doncs, què hi ha a la pleta i què s'ha fet a la pleta per poder-hi treballar?
Val, doncs, a veure, a la pleta, doncs, evidentment, és una oficina i es pretén treballar doncs, com a Barcelona, com mm-hmm. aquell qui diu, no? O ja. Com és una urbana.
Primer problema, no arriba el telèfon.
Exacte.
Em sembla que aneu via track, no?
Anem via track digital, sí. Mm-hmm. Sí, bueno, el track és un sistema d'ones...
Sí, és una mena de telèfon mòbil, perquè ens
sí,
entenguem que habilita tota l'oficina.
Sí, el que no hi ha és ni cap cable de telèfon ni cap a prop doncs, una torre de telèfon, no? Això primera. Llavors, no tenim, per exemple, aigua corrent, però sí que utilitzem aigua de les teulades. Tenim totes les teulades amb un sistema de canalització. Aquesta canalització se'n va cap a la cisterna, aquesta que hi ha la torre, la torre que es veu de...
Sí, que és potser l'element més,
sí,
característic
doncs
de l'edificació.
A sota hi ha una cisterna uh-huh. i totes les aigües de la pluja van a parar en aquesta cisterna. Quan fa molts dies que no plou, bueno, cada vegada que plou i s'activa tot el sistema de canalització, la primera aigua que va parar en una mena de recipient, aquesta s'evacua, vull dir, s'elimina, per tal que l'aigua que quedi dintre de la cisterna sigui el més neta possible.
D'acord.
Va, llavors aquesta aigua s'utilitza pues, pels lavabos i per netejar quatre coses. Vull dir, no és potable, però és que per el que necessitem ja n'hi ha prou, no?
Uh-huh.
Després...
És a dir, que està plantejat primera per l'estalvi d'aigua.
Exacte, estalvi uh-huh. d'aigua, vull dir, tenim el que... Èpoques més bones, doncs tens més aigua i les èpoques més dolentes doncs has d'apretar una mica uh-huh. el sistema d'utilització d'aigua, no?
Sempre hi hauria l'opció cuba, no?
Sí, exacte,
si cal arribar-hi,
si arriba. Uh-huh. Però bueno, això també implica una consciència de la gent que tenim, dels treballadors, de la gent que hi passa, no? De dir, bueno, no cal utilitzar l'aigua així indiscriminadament, no? Vull dir, anem amb les aixetes doncs, amb polsador perquè caigui la mínima, els sanitaris doncs, amb el cistible de doble cuba, no? Mm-hmm. Vull dir que s'intenta al màxim. No?
D'acord, això és l'aigua, la llum.
La llum. El tema llum, doncs, ja fa uns anys, ara és l'últim que hem acabat de fer, són les plaques fotovoltaiques.
Va?
Les plaques solars fotovoltaiques. No sé si la gent les coneix gaire, vull dir, de plaques solars n'hi ha dues, hi ha les tèrmiques, les que escalfen aigua.
I prou,
i són les més senzilletes, i les vols les fotovoltaiques. Normalment la gent quan es fica plaques fotovoltaiques en un ambient urbà, el que fa és connectar-ho a la xarxa.
Uh-huh.
Val? Però en aquest cas no, en aquest cas tota l'energia solar que podem emmagatzemar, això l'emmagatzemem, la transformem i és la que utilitzem per fer anar tot el funcionament de la pleta, no? Des d'ordenadors...
Es carreguen com, per entendre'ns, una mena de bateria.
Sí, exacte. L'energia solar, uh-huh, val, es traspassa amb unes bateries. Aquestes bateries doncs, després passen per uns conversors, que es diuen uns connectors, uh-huh, que el que fan és transformar l'energia doncs, perquè s'utilitzi
el voltatge normal de la xarxa.
Sí, sí, sí. Llavors, a vegades amb això no n'hi ha prou, perquè hi ha dies núvols o a vegades allà també, a part de tenir tot l'audiovisual, tots els ordenadors, la colla de manteniment també hi té maquinària, doncs tenim el generador de corrent que recolza a tot el sistema aquest elèctric.
D'acord. És a dir, que en principi la intenció és no utilitzar el generador,
exacte,
però existeix.
Existeix perquè és que qualsevol tipus d'instal·lació així sempre va acompanyada d'un sistema de generador.
Uh-huh.
Però bueno...
Que s'utilitza molt, aquest generador.
A veure, clar, depèn de les èpoques, però uh-huh, s'està fent un conteig i, a veure, potser abans estava funcionant doncs, 15 hores al dia i ara doncs, amb 6 o 7 passa, no?
D'acord.
Comptant que la nit no s'apaguen certes coses i que continua funcionant, vull dir que...
Clar, la nit no hi ha sol, per tant no
hi ha sol,
generar...
exacte, llavors tira de les bateries.
De tota manera, el sistema d'electricitat per plaques fotovoltaiques és un sistema car encara avui...
Sí, sí, el que passa que s'ha optat per donar una mica d'exemple i
Correcte,
que a més, doncs clar, fer venir la llum depenent d'on, doncs suposo que havia de ser des de ratpenat, doncs puja cable o soterra o bueno, ja has de fer tot un sistema d'infraestructura que es va optar per fer aquest altre, no? De donar una mica d'exemple i dir, bueno, doncs anem a provar-ho. Evidentment sembla molt fàcil, però és complicat, és complex. Mm-hmm. És complex. Però bueno, a poc a poc també és això el que anava dient, no? Anem conscienciant els treballadors, cada vegada que vas al lavabo doncs engegues i tanques les llums. Nosaltres ja tenim el que és la zona de despatxos, no tens llum artificial, tenim tota una claraboia,
mm-hmm,
que tens llum natural, vull dir que intentem dintre del que podem maximitzar, no? Vull dir, utilitzar el mínim de llum possible.
D'acord. Hem parlat de l'aigua, hem parlat de la llum.
Sí.
La calefacció.
Bueno, la calefacció aniria... Sí, la calefacció seria normal de gasoil,
uh-huh,
amb un dipòsit i el sistema... I llavors el tema elèctric tant funcionaria amb la placa solar o amb el generador, depenent
d'acord,
de... Perquè clar, també has de comptar que a l'hivern tenim menys hores de llum i
clar, a més, també hi ha més despesa.
Bueno, no et pensis, la despesa deu funcionar per igual tant a l'estiu i hivern, perquè a l'estiu també tenim els bombers.
Clar, hi ha més demanda.
També tenim més gent, sí. O sigui, per exemple, l'aire condicionat, no, que no el necessitem perquè uh-huh, s'està bé, no? Però després també tenim més gent allà, que per tant, doncs, vulguis o no, els bombers utilitzen les seves bombes de prevenció d'incendis, d'aigua per netejar l'helicòpter, tot plegat, i també és un gas d'energia. Vull dir que, bueno, més o menys es compensa estiu i hivern,
mm-hmm,
el consum.
Des de quan teniu l'helicòpter allà?
Doncs... Ara sí que no, no sé.
És a dir, l'helicòpter va per temporades, oi?
Sí, l'helicòpter està a l'època de la
prevenció.
Campanya de prevenció que fa la Generalitat.
D'acord.
Llavors ells comencen el 15 de juny i em sembla que no varia gaire, igual que nosaltres, sobre el 15 de setembre, potser una mica abans, una mica després, però bueno. Va sobre aquest.
Perquè fa uns quants anys es va traslladar aquesta base de l'helicòpter a la zona de la Pleta i de moment s'ha mantingut
sí,
aquí.
Sí, sí, sí. Bueno, perquè, a veure, suposo que el lloc, no sé si els hi deu estar bé...
Aquest helicòpter vola cada dia quan està en campanya
sí.
O...?
Sí, em sembla que és obligació que volin cada dia, ni que sigui per donar una volta.
D'acord.
L'any passat recordo que no va ser gaire... que va començar a ploure i no va fer gaire calor i no van tenir gaire sortides, però cada dia feien pràctiques. Feien pràctiques al canal olímpic a
Castelldefels.
A Castelldefels, i sortien i carregaven aigua i bueno, feien algun...
moviment. Què més tenim a la Pleta?
Bueno, després doncs, volia destacar també el sistema de depuració d'aigües que tenim. Clar, tampoc no tenim clavegueram. Per tant, doncs, tenim un pou negre o una fossa sèptica.
Com tenen moltes cases de pagès.
Sí. I després doncs, tenim un sistema de depuració biològic, que això és totes les aigües de clavegueram, representa, van en aquesta... Això és com un rectangle, com en un tros de terra, val? Que s'hi ha plantat un tipus de planta, que es diu... fragmites, és un tipus de canya que el que fa és que totes les aigües que li passen per, bueno, per aquest terreny on està plantat, doncs depura l'aigua i llavors bueno, aquest rectangle on es planta aquest tipus de plantes s'impermeabilitza, es fa una canalització on arriba aquesta aigua, passa per tota la planta i llavors representa que surt en una mena de cubeta on l'aigua ja està depurada i aquesta aigua doncs ja representa que pot tornar...
Seria reutilitzable, entra una altra vegada
no,
al circuit?
No, entra en el circuit però es pot deixar
en el medi,
exacte.
D'acord.
Cada any doncs, passem els controls sanitaris i d'aigües.
Sí, doncs clar, per tenir allò aigua bruta i transformar-la, la planta sí. deu fer feina, no?
Sí, 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 bueno, és un tipus de planta que és un rizoma que es planta i bueno, el que fa és que fa molts anys ja que existeix i que s'ho havien fet a Alemanya al principi de tot i bueno, pues té la capacitat d'agafar l'aigua i netejar-la, no?
Per tant, no, el pou negre, entre cometes, no l'heu de buidar, com es fa?
Bueno, de tant en tant potser sí, perquè a vegades...
S'ha de fer alguna neteja.
Clar, la depuradora també té una capacitat, a vegades potser ve més gent, però bueno, en principi s'opta més per aquesta depuradora i allò, com que ja existia d'abans, doncs de moment es queda la fossa sèptica allà, no? És un sistema curiós que tenim tant a la Pleta com a Vallgrassa i a Can Grau.
D'acord.
Aquest sistema, sí, sí.
És a dir, un rectangle on hi ha unes
sí,
plantes.
Sí, és una zona rectangular, com si fos un hort. Allà s'impermeabilitza bé, amb tota una sèrie de teles, i s'hi posen terres perquè pugui viure una planta. És com si fessis un hort d'aquest tipus de planta que es diu fragmites i...
Que és com una canya, has comentat.
És com una canya, sí. Si pujant a la Pleta, tu vens de Ratpenat cap a la Pleta, hi ha un moment que veus l'heliport i la Pleta, no? I just a la mateixa alçada de l'heliport, a baix, veus com una mena de planta rara, que està viva, perquè, clar...
viu d'això.
Doncs, i allò, aquesta zona és la depuradora biològica.
D'acord.
Sí, sí. Mira,
doncs una cosa nova que hem après, també. Això no ho podem fer a casa seva, no?
Però... No, però s'utilitza sobretot en això, no? En equipaments rurals, aïllats, on és un sistema de depuració, no? Per no tenir les fosses. Clar, això no fa olor, no fa res, vull dir... vull dir, es posa apartat de la casa, però bueno, tampoc no passa res.
Doncs, a veure, aigua, llum, calefacció, que això és com és, la depuració biològica...
Llavors, bueno, destacar que tenim també un compostador, val? Perquè no és que s'hi faci molta vida a la pleta, però bueno, sí que hi ha els guardes i gent que es queda a dinar, doncs llavors separem el que són tots els residus, doncs, paper, plàstic, tot això, doncs, ho tirem als contenidors corresponents que passen a recollir, però el que és l'orgànic, doncs hem fet un compostador i ho tirem tot en allà.
D'acord.
Llavors està en projecte fer un petit hort, doncs, que puguem utilitzar el compostatge per fer alguna cosa, però bueno.
A veure, no serà res gaire gran perquè...
No, és més que res per implicar una mica, ja et dic, els treballadors, la gent que estem allà, no? Ja que estem en un lloc, doncs, que té unes certes limitacions, perquè no és com estar enmig de no sé, de Barcelona,
sí.
tens unes limitacions, doncs, per incentivar i motivar una mica a que es faci aquest procés de reciclatge i de separar els residus.
I els visitants se'ls implica d'alguna manera en tot aquest procés? Se'ls explica o...?
A veure, de moment així massa no, però sí que m'agradaria posar sobretot el que són els interruptors, el tema de tanqueu els llums quan no l'utilitzeu, vull dir, alguna cosa així, perquè jo em dedico a anar a tancar totes les llums a la pleta perquè sempre estan obertes, i si no cal, no?
És un tema de consciència.
És un tema de consciència, sí.
Que passa és que, clar, per un visitant entrar, per exemple, a la sala de l'audiovisual, si la llum està tancada, també és complicat.
No, evidentment, això no, i a més, l'audiovisual comences amb les llums apagades.
És veritat.
Però bueno, no és aquest, el fet seria més que res, que n'hi ha poques, de llums, però són les dels lavabos i poca cosa més.
Si no, es podria posar un sistema d'aquells que s'apaga sola, també.
També, o que et detecti quan entres. També es van eliminar el que són els secadors de mans, aquests, perquè dels lavabos,
és
una despesa energètica molt important. I, bueno, s'ha utilitzat paper, que dius, bueno...
També hi ha aquelles tovalloles que es van...
Que hi ha vegades els... Mirarem. Perquè sempre intentes donar exemple, no? Ja que estàs en un lloc així, al medi natural...
La gent que arriba en consciència de que s'ha de fer això, encara que sigui a petita escala?
A veure... Jo penso que moltes vegades no arriba amb aquesta consciència.
És a dir,
sí. Però bueno, sí que s'ha de començar, hem de ser conscients una mica tot plegat, no? I en un equipament tan petit com aquest, no? Que ens subministrem nosaltres mateixos, vull dir, ja és allò, el fet de dir, bueno, és que si no tanquem el llum, doncs gastarem més energia o gastarem més gasoil del generador i... jo què sé, això implicarà més soroll i més despesa, tot plegat, no? Intentem fer consciència a nivell de treballadors i a poc a poc es plantejarà potser fer a nivell d'usuaris, no? Perquè això és el que costa més. Clar, l'usuari quan ve allà no ho veu, tampoc no ho percep. És difícil a vegades explicar-ho en un visitant, no? D'explicar-los tot el sistema que tenim. Per això tenia la curiositat de poder-ho explicar,
de comentar-ho,
no? De comentar-ho en un lloc així, perquè la gent no s'ho pensa.
Clar, això només passa a la pleta o a la resta d'equipaments que gestiona també el parc, també? Estic pensant, per exemple, en Can Grau, en Vallgrassa...
Vale. A veure, depenent del cas, per exemple, a Vallgrassa també té el sistema de plaques fotovoltaiques, el sistema de plaques tèrmiques, perquè ells sí que tenen aigua calenta, i el sistema de depuració d'aigües, ells també. Però Can Grau, per exemple, la zona on està, i suposo que la instal·lació estava feta de feia molts anys, sí que tenen aigua corrent, electricitat, sí que estan connectats a la xarxa, i el sistema d'aigües l'utilitzem amb un pou que hi tenim per allà a prop, que l'emmagatzemem en uns dipòsits i aquests dipòsits se'n van a la casa.
D'acord.
Clar, Can Grau necessita molt més consum d'aigua, molt més consum d'energia, perquè clar, quan estan de colònies o...
Fa acolliment, correcte.
Clar, nosaltres estem allà unes hores, no?, a la pleta. Clar, cada equipament té unes necessitats i si ens hem d'anar adaptant una miqueta.
Ah, l'impacte, bueno, l'impacte zero no existeix enlloc.
No, evidentment, evidentment. L'home per si ja contamina i ja fa residus i bueno, i tornant a això, vull dir que
ah, ara anava a dir, ara sent dolent, perquè també ho puc ser, podria plantejar que, clar, tenir l'oficina del parc a 500 metres d'alçada genera ja un consum de, només per transportar-se fins a la mateixa oficina del parc.
Bueno, clar.
A tota aquella carretera.
Sí, però jo penso que hi han coses, evidentment, pitjors.
Sens dubte, sens dubte.
I la urbanització, per exemple, de la Plana Novella està encara...
Sí, no. És a dir, no és per qüestionar-ho l'emplaçament, que l'emplaçament probablement és molt adequat, però clar que ja. Sempre que és difícil trobar el lloc ideal, sí. Perquè clar, si vols un lloc que tingui menys impacte perquè la gent hi vagi, probablement no estaràs ja. Al lloc que et permeti fer tota aquesta experiència, no?
Sí, bueno, això és molt, no sé, és molt complexa perquè no sé, evidentment on et col·loquis l'oficina i on estiguis, evidentment sempre hi haurà un impacte. Però bueno, sempre s'intenta fer el mínim.
Durant la primavera s'han anat fent actuacions o s'han anat, millor dit, acabant les actuacions que s'havien engegat durant tot l'hivern. En vam parlar ja amb la Glòria, especialment l'actuació potser més destacada va ser el tram de pista de la Plana Novella Vegas. Pregunto.
Sí. Ara estava descol·locada. Sí, de Plana Novella Vegas es van fer tots els moderadors de velocitat, que per això vam...
Clar, que es va tancar.
Exacte, que a finals d'any vam tancar i que a principis d'any vam tornar a engegar. Doncs sí, i ara l'únic que queda que estan ja treballant és arreglar una mica el ferm.
D'acord.
Estava bastant malmès.
El ferm, que queda clar que no s'asfalta.
No s'asfalta, exacte. Es posa a terra, es compacta, s'aixafa i bueno, s'eviten els forats que hi havia que per passar doncs eren difícils.
Que s'han d'anar fent actuacions de tant en tant perquè a més és una pista molt transitada.
Sí, és una pista molt, molt transitada que a més és... ara la vam limitar el tonatge, però és potser l'únic accés més fàcil pels autobusos també, que van al parc o a la Plana Novella o bueno, és un accés molt, molt transitat, la veritat.
I qui es passegi també pel parc haurà vist que finalment sí que s'ha fet la pista del Coll de Vallgrassa.
Sí,
ja s'ha acabat d'obrir.
Sí. Era un tram que feia molts anys que estava pendent de fer, vull dir que era un antic camí que ja passava per allà i bueno, pues ja s'ha acabat i bueno, en principi s'ha tancat el pas pues només per prevenció d'incendis, perquè si no la zona de Sitges quedava molt, molt desprotegida. Bueno, havies d'anar a donar molta volta per accedir-hi.
De fet, la cadena ja està posada, sí. Ho hem pogut certificar, tant a la part de dalt com a la part de baix. No sé si sí. Em sembla que en el projecte hi havia algun tram asfaltat, petit, pel tema de desnivell.
Sí, però al final no s'ha fet. No s'ha fet res. S'ha utilitzat un tipus de material que és amb rebuig, amb calç i amb terra, i això ja dona una duresa en el terreny doncs, superior que la que podria donar unes terres normals.
D'acord.
I llavors s'ha utilitzat això en comptes del possible... Més que asfaltat era formigonat.
Formigonat.
Val? Perquè més que res són zones on l'aigua pot arribar a fer molt de mal i si no es fes una actuació així cada dos per tres estaríem arreglant. Però bueno, al final no es va optar per fer aquest sistema.
Hi ha alguna altra obertura de pista prevista?
No.
Aquesta
no,
ja és la...
No.
Sí, en principi seria la darrera.
Sí, bueno, és que més que... No era clar, una no. Obertura, era un...
Bueno,
un
però ha estat una construcció de pistes.
Bueno,
perquè
sí,
allà
l'única.
Hi havia un caminet i s'ha fet sí. Una pista.
Pues l'únic ja.
D'acord, és a dir que en principi ara ja tindríem el que seria, entre cometes, la xarxa definitiva.
Sí,
de
sí,
camins.
Sí, sí, sí.
Si no
sí,
fan
sí.
La incineradora, que potser...
Bueno, això ja veurem.
Torno a tancar parèntesi amb això. Però en principi doncs, sí, la xarxa ha quedat com havia de quedar, sí. amb una zona per baix, que seria la zona de Camp d'Àsens, una zona per dalt, que és la que va de la pleta a la Plana Novella i que continua, la xarxa principal, que va de Sitges fins a Vegas, passant també per la Plana Novella, i aquest petit enllaç, sí. Que és el que... donaria accés, digues.
No, de totes maneres, aquest petit enllaç que dius, ho considerem xarxa secundària, tot això.
Sí, és
cert. Perquè tenim, o sigui, nosaltres tenim tot un mapa del parc distribuït, doncs, el que són xarxes primàries, secundàries, i bueno, dins de les secundàries tenim, pues, les que estan més bé, les que estan més malament, ho tenim tot catalogat, no? Llavors, bueno, això és, amb aquest mapa, doncs, es va fent un seguiment de
la xarxa primària, perquè ens entengui la gent, la xarxa primària és la creu, no?
La creu. Sí.
És a dir, Sitges, Vegas i Ratpenat Olivella.
Exacte. Aquesta és la... Llavors, tots els camins i caminets que poden sortir d'una o de l'altra, tot això ja ho considerem secundària.
Secundària. Mm-hmm. Per exemple, el camí que baixa per Masquadrell.
Exacte.
Això és xarxa secundària.
Secundària.
De tota manera, aquests camins de xarxa secundària, si estan tancats per una cadena, no s'hi pot passar. Mm-hmm. I si hi ha una cadena que està oberta, s'hi pot passar o no?
Depèn si hi ha placa o no hi ha placa.
D'acord.
El que mana bàsicament és la placa. A vegades ens en falta alguna a algun lloc, però bueno, vull dir, en principi és la placa el que marca si pot transitar o no.
Perquè evidentment, per exemple, la pista que puja cap a Camp d'Àsens sí que s'hi pot accedir, a més està formigonada en el seu tram inferior i dona accés a una sèrie d'habitatges. La pista que va cap a Masquadrell, fins a Masquadrell en principi sí que s'hi podria arribar, però clar, hi ha tota aquella baixada que també està en un estat a vegades una miqueta desfet, i que dona accés també a una mena de barracons que es van fer en determinada ocasió i que, bé, més val mirar cap a l'esquerra en lloc de cap a la dreta, i al final acabes a baix,
a
la pedrera. Per tant, doncs clar, això, tot això són xarxes que en principi no serien tant, com a mínim per accedir en vehicles de motor.
Exacte, sí, o per un turisme. En principi no està comptat. A veure, el que intentem és cada any arreglar una mica també de la xarxa secundària.
D'acord.
El que passa que aquí intervenen també altres agents que són l'Oficina de Prevenció d'Incendis de la Diputació, que també arregla camins juntament amb l'Ajuntament i l'ADF. Llavors, en teoria, entre tots ens anem cohesionant, no? Per no anar a arreglar tots el mateix camí, no? Perquè a vegades ha passat que tots havíem planificat aquell camí, no?
Sí, de fet, i de fet, em sembla que també el Consell Comarcal, per altra banda,
Comarcal de Garraf, també
arregla planifica, camins, també arregla camins. La Generalitat a vegades també s'hi pot posar, doncs a través, aquí tenim un garbuix d'administracions.
Sí, no, llavors des del parc intentem, sobretot a principis d'any, dir, bueno, a veure, què voleu fer cada un, i nosaltres també ens planifiquem, no? Repartir els recursos que tenim, maximitzar al màxim, no? El recurs.
I sobretot no entrar en contradicció.
No, exacte, això també és important.
Parlem d'administracions, però de les administracions hi ha persones.
Exacte. Sí,
i aleshores aquestes coses a vegades costa una miqueta. I a més, qui hagi passat per la zona de Camplanes haurà vist darrerament com la pedrera també està creixent.
La de
Vallcarca,
Vallcarca,
que és la que es veu més des d'aquella zona. Clar, això és fora de parc, perquè
sí,
és la zona de fora de parc, la zona que queda emmarcada.
Home, nosaltres fem el seguiment de les pedreres, els guardes van fent el seguiment, però bueno, és el que hi ha.
És el que
hi ha. El parc està envoltat de
pedreres. En aquest cas, l'efecte és més visual que una altra cosa, perquè
però
no deixa de ser dintre del seu, és dintre del seu àmbit d'actuació. Però abans, per exemple, no es veia tant la Masia de les Àligues, ara es veu més.
Clar, depenent del lloc on estan actuant, no? Es nota més l'efecte o no. Sí, sí.
D'acord.
Però bé, bueno, nosaltres sempre els guardes el que fan és mirar que es moguin dins del seu àmbit d'explotació i que no es passin d'allà.
Doncs no sé si tenim algun tema més, perquè bàsicament hem estat parlant del tema dels incendis, que la cosa està engegada, en principi pinta bé, però això no es podrà dir fins que, doncs, passat l'estiu torni a venir la Glòria i ens digui: noi,
escolta'm,
això ha anat com una fàbula. Els sistemes de conscienciació interna que pels treballadors tenen, doncs, la zona de la pleta. I també, doncs, això de la reparació de les pistes, bàsicament d'infraestructures ara mateix.
Sí, el que es fa també així com a repàs abans de la campanya, que estigui a punt per la campanya de prevenció, són les basses, que les basses tinguin aigua i que fem un tractament, perquè si no els helicòpters, doncs, no volen un tractament d'algues, perquè no, si no se'ls enganxa les algues en els sistemes d'aspiració i tal. Això, tot això ho tenim en marxa i en funcionament i controlat, vull dir que tot estigui en ordre, i bàsicament ens quedaria les franges lineals, aquestes, les neteges lineals de les pistes, no?
D'acord.
El que és el metre banda i banda que s'elimina tota la vegetació herbàcia, perquè doncs, si algú, per lo que sigui la inconsciència, doncs, tirés algun cigarret, alguna colilla encesa, doncs,
no prengui la guspira.
Exacte, no prengui la guspira. I això nosaltres des del parc sempre apurem al màxim, perquè amb totes les pluges que hi ha hagut i que sempre hi han a la primavera, doncs, l'herbaci creix molt ràpid. No? Llavors sempre apurem al màxim i ara estarem...
A fer-ho darrere hora.
A darrere hora, exacte.
Perquè quedi ben,
perquè
ben
quedi
net.
Perquè quedi ben net i que no torni a créixer. No? Si ho fem al gener o al febrer, doncs el mes de juny ja tornarà a estar tot ple, no?
Perquè és un tipus de vegetació que creix molt ràpid.
Molt ràpid, sí, sí. L'herbaci, com que és tan ràpid, també s'asseca més ràpid, però bueno, ara ja crec que la setmana que ve o així ens començarem a fer les neteges, aquestes línies.
Comentaves de les basses s'han de reomplir?
A veure, tenim algunes que es reomplen soles i algunes que les reomplim nosaltres, depenent de quina sigui.
O sigui, en funció, ens comentaves el tractament, però una cosa és el tractament amb les algues i una altra l'aigua.
L'altra és l'aigua que hi sigui, sí, sí. Però bueno, a vegades, jo què sé, està foradada o el que sigui, s'ha d'anar mirant que realment no perdin aigua.
Clar, és aigua dolça el que es posa allà.
Sí, sí, és aigua. Sí,
no, sí, potable,
no potable,
però sí dolça.
Exacte, sí, sí. Sí, perquè si no també tot el sistema de les bombes dels helicòpters i tot també s'espatlla, si no és aigua dolça.
Doncs esperem que durant aquest estiu no haguem de recórrer en aquestes basses. Tornem a tocar fusta. I bé, hem fet aquest interessant repàs doncs, dels mecanismes que té el parc del Garraf amb la seva pròpia gent doncs, per assumir també aquesta consciència mediambiental, una consciència doncs, que parteix de coses tan simples com doncs, apagar la llum quan surten del lavabo, una cosa que hem de fer tots, eh? I que doncs, la Glòria ens hi ha insistit. Glòria Villena, tècnica de manteniment i d'obres del parc del Garraf, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I molt bona temporada d'estiu.
Ens farem.
I a tots vostès, doncs, el mateix, ho deixem ara per aquí, toquem, dèiem, fusta, i sobretot molta precaució, molta prevenció quan vagin al massís del Garraf. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.